Radio Vilafranca.
Bon dia, bon dimecres 5 de juliol. Avui ens hem llevat amb la notícia de la desaparició de les mascaretes oficialment a tots els espais. Us recordeu, oi, que no fa massa no sortíem de casa sense aquest nou complement, que va ser tendència a la temporada 2020-2021 i fins i tot ho podem estirar una mica fins al 2022, eh? Hem portat mascaretes de totes mides, de tots colors, de totes teles, de tot. Doncs avui aquest complement ja passa a ser no obligatori a cap dels espais que quedaven. Recordem que encara s'havien de portar a farmàcies, hospitals, etc. I aquesta decisió doncs, ha estat bastant aplaudida per alguns i una mica qüestionada per altres. Així que ja veurem com acaben d'anar les coses. Nosaltres sí que no portem mascareta, som el Penedès en xarxa i des d'ara i fins a les 12 estarem amb vosaltres amb l'equip de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem. Marc Pujol a la taula de control i jo mateixa, Aina Soler. Començarem al matí amb el Xavi Viles de Tastar Vins a la seva secció de vinya i vins, que avui això fa olor de vijàsia. Tot seguit, a la secció veterinaris, avui parlem amb la psicoterapeuta Maria Teresa Mata, de la Fundació Galatea. Obrirem la segona hora amb la nostra secció d'actualitat. Parlarem amb el Xavi Freixeda, responsable del festival Músic Veu, sobre aquest últim mes de festival, quins són els actes que queden i com valoren aquesta novena edició, ara que ja va arribant al final de la seva programació. Seguidament, avui tornem a tenir la tertúlia amb les que més en saben de la casa. És la tertúlia de la gent gran. Avui parlarem de les vacances amb Pepita Miralles, Conxita Vidal i en Josep Castellví. I arribant al final del programa, obrirem aquesta última hora amb la nostra secció del Vinzeum, que, com sempre, ens porten doncs, novetats a la seva programació, que ja sabeu que sempre organitzen activitats molt interessants. I tancarem amb l'agenda al detall. Avui parlarem de la Festa Major de la Granada i també de la 35a edició de l'Estiu de Sant Sadurní, un cicle d'espectacles a l'aire lliure adreçat a la gent jove del municipi que presentem avui amb la nova regidora de Joventut, Aranza Molina, i amb el tècnic de Joventut, Jordi Casals. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb el flash informatiu de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Així anirà aquest matí del 5 de juliol, ja ho veieu que tenim molta feina, així que comencem.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Comencem, com dèiem, el programa d'avui, amb el més matiner, quasi com jo, el Xavi Viles. Bon dia, Xavi.
Bon dia, què tal?
Avui, aviam, jo deia que això ja fa olor de vijàs, eh?
Sí, de fet, aquí la Rambla ja es veuen els estants, sí. O sigui que ja és símptoma de que hi ha el Bijaz a tocar. Clar, em toca una part important, que és la de dirigir els 11 tastos, i llavors volia donar una miqueta de detall, no? Explicar els maridatges, què és el que fem, què és el que encara hi ha a la venda, perquè hi ha molta cosa per triar. Vull dir que hi ha tela. A part de la fira de vins i tot això, que jo crec que durant la setmana s'ha parlat molt, no?
Sí.
I de la música, que bueno, entenc que ja s'ha parlat i que a mi no em toca tan de prop.
Cadascú el seu,
exacte. Abans, però, aquest matí, justament, he llegit una notícia que em feia gràcia també comentar-la, perquè són notícies que en el món del vi sembla que no passin en la vida. No té res a veure amb el Bijaz, eh? I és una història d'un sommelier, és que, clar, també el sentir-me també molt identificat, no amb la notícia, que és just el contrari del que jo faria, eh? Però hi ha un sommelier que es diu Guillermo Cruz, que va ser millor sommelier del 2014 d'Espanya i va treballar des del 2014 al 2019 a Mugaritz, estrella Michelin, restaurant super reconegut a nivell internacional i era un dels sommeliers reconeguts a nivell espanyol, inclús bastant famós a xarxes, bueno, una persona d'aquestes que ha tingut reconeixement, no? I a més, al treballar en un restaurant tan potent, pues et fas notar, no? Et fas sentir. Doncs el van fer fora el 2019 per suposadament robar ampolles a la bodega d'un dels restaurants, com et dic, tan potents, que hi ha ampolles de milers d'euros. I bueno, no va transcendir massa la història i exactament què és el que va passar, però sí que se sabia que hi havia hagut alguna cosa així. Va haver una denúncia molt ferma de la Duris, que és el propietari del restaurant Mugaritz, i ha sortit ara la sentència, que no és firme. Em sembla que hi ha un recurs de... No em feu explicar tot això perquè no en tinc ni idea, però sí que hi ha una sentència que acusen amb aquest noi, perquè és un xicot de 30 i pico llargs anys, vull dir que és un noi relativament jove, no? 2 anys i mig de presó i a pagar una indemnització d'uns 30.000 euros al restaurant, perquè suposadament sí que s'ha robat, vaja, la paraula seria robar, ampolles de la bodega d'aquest restaurant.
Déu-n'hi-do.
O sigui que la notícia era com... Ho he vist aquest matí i dic, hòstia, m'ha quedat una mica impactant, perquè, no sé, un sommelier, és que em pensava que tots els sommeliers eren...
Bona gent, no? Hi ha de tot,
Pues, resulta que havia dedicat a robar ampolles i revendre-les per un valor més alt, perquè... Ja sabeu que hi ha ampolles que, les que normalment tractem, que valen 5, 10, 15 euros la gent normal, doncs aquí no hi ha possibilitat de reventa, no? Però hi ha ampolles que poden revaloritzar-se molt i acabar valent molts milers d'euros, anyades molt exclusives de llocs del món, no? I bueno, se li atribueix, pues, a una venda d'un lot de 21.000 euros en valor d'aquestes ampolles i una altra, i bueno, no sé com acabarà.
Déu-n'hi-do.
No sé com acabarà, però aquí està. Ell, per exemple, comenta que ell estava autoritzat a agafar aquestes ampolles...
I vendre-les.
No, autoritzat a agafar aquestes ampolles i comprar-les al restaurant en efectiu, bueno, no sé, hi ha una cosa aquí, i després fer el que volgués... Bueno, hi ha una cosa una mica rara.
Carai.
Però és veritat que és suculent, això, no? Al final estàs tractant amb algun producte, amb molts productes que probablement valguin pocs diners, o relativament pocs diners, però n'hi ha alguns i sommeliers d'aquesta talla, d'aquest... Més que d'aquesta talla, sommeliers que treballen en els restaurants d'aquesta talla, on tenen bodegues de milers d'euros, ostres, doncs, agafar una ampolla i poder-la revendre per molts més diners, no? Ostres, és... No ho sé, m'ha deixat una mica... Per això dic, la vull explicar, perquè m'ha deixat una mica descol·locat.
Sommeliers del món, no agafeu ampolles dels vostres restaurants.
No agafeu ampolles dels vostres restaurants, i inclús ni amb això, ni amb consentiment. Sí, pots agafar, vendre... No ho sé. És complicat, això.
Clar.
A més, vés a saber fins a quin punt la venda era... És que no... Bueno, ja no m'hi poso, eh? Però una venda legal, també, perquè si tu vens algo i compres algo i vens algo, s'hauria de fer legalment.
Exacte.
Bueno, no ho sé. Però m'ha deixat Déu-n'hi-do. Una mica tocat, perquè és algo suculent, no? Normalment no tractem amb aquestes ampolles, però, ostres, qui tingui accés, que són uns quants sommeliers, no?, amb alguns restaurants d'aquests tan famosos, doncs, escolta...
Jo sempre penso, imagina't que se't trenca, que se't cau la safata i se't trenca.
Bé.
Terrible.
Terrible. Ara fa un any també hi va haver un robatori d'unes ampolles de Chateau d'Yquem, que és un vi dolç molt famós del sud de Bordeus, que valen també ampolles que valen 15, 20, 30 mil euros. Hi va haver un robo, però no d'un part d'un sommelier, sinó d'uns clients que van robar unes ampolles. I després l'altra, que és la que acabes de comentar tu, que se't trenca una ampolla d'aquestes? Qui, no ho sé.
Qui la paga?
Qui la paga? Qui la paga? A veure, normalment no se'ns trenquen les ampolles, però perquè ja hi tens mà, no?, amb això. Però sempre que... Jo, per exemple, estic molt acostumat a obrir ampolles, centenars d'ampolles al mes, però clar, normalment també tenen un preu. Però al moment que has d'obrir una ampolla que potser val 10.000 euros, potser les mans treballen d'una
altra manera. Tremola tot.
Tremolen diferent, eh?
No n'has trencat mai cap i la de 15.000 se't trencarà.
Jo no he trencat mai cap d'ampolla. El que se't pot trencar a vegades són altres coses. El tap... Mm. Bueno, però tot això té solució. Tot això té solució. Però, ostres, trencar-te una ampolla seria... No sé, no tinc cap notícia així que n'hagi sentit cap cas de cap company sommelier que n'hagi trencat cap, però déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Però bueno, això seria un accident. Exacte. El que he parlat jo, déu-n'hi-do.
No és cap accident.
Déu-n'hi-do. Bueno, era la notícia que m'he llevat quasi bé i l'he llegida i dic, ostres, pues us l'explico perquè, per una banda, fa gràcia perquè dius, ostres, això passa en aquest món, sí, però per l'altra, ostres, doncs és al final és un delicte, no?, segurament. Mm. Bueno, ja veurem com acabarà.
Perfecte.
Vija, si vols.
Som-hi.
Vijas, tinc moltes coses a dir perquè al final, de la part que em toca, que són els tastos, jo ja fa uns quants anys que els dirigeixo, i des de fa ja 3 anys crec que estem al Casal fent-los. Un canvi que ha sigut, per mi, superpositiu, superbo. Abans estàvem aquí a la Rambla amb una carpa, no? I era maco també perquè tothom et veia el que feies, perquè estava obert, no? Però, ostres, jo recordo una calor, un agobiament allà dins, en aquella carpa, la gestió que teníem els nois que servien el vi també era complicat, era difícil. I vam entrar dins el Casal, utilitzem tota la platea del Casal, amb el qual tenim un marge de moviment, la gent està espaiosa, hem pogut construir com si fos pràcticament una... L'altre dia parlava aquí a la tele que dic, és més un show que no uns tastos, no? Perquè pues, la gent està sentada a baix a platea amb unes taules, em veu a mi una mica com a protagonista davant, sobre un escenari, a darrere hi ha tota una pantalla gegant, no?, que posa... Sembla que estiguis veient com una pel·lícula o una obra de teatre, més que no un tast de vins i maridatge. I penso que ja és això, també, no? Perquè al final, justament, són uns dies de fira que el públic que ve, jo crec que ve a passar-s'ho bé, no a sortir d'allà com a grans experts en vi, i per tant crec que és el millor una posada en escena així més aviat amb xou i atractiva que no un tast més acadèmic, no? Podria dir, i que sigui molt avorrit, també podria dir, que a vegades ho és alguna cosa, no? Però en aquest cas jo penso que un encert total, que puguem tornar a estar dins el Casal. A darrere, que la gent no ho veu això, però a darrere de la... No sé com es diu ara el que baixa de la tela del teatre. Com
De la
l'olona, no sé ara...
Tampoc t'ho diré bé.
Jo ara no em surt la paraula, però el taló...
El taló, no? Exacte.
A darrere el taló. I tenim tot una sala de màquines que no es veu mai això, però és tot unes taules que hi muntem els maridatges, els platets amb els formatges ibèrics, sushis, tot el que tenim aquest, ara ho repassaré, i totes les neveres carregades de vins, tot un espectacle allà darrere que no es veu, i treballem bé. Treballem a gust i els nois, els camarers que sempre ens ajuden o com ajuden, bueno, estem còmodes allà. I ja et dic, la posada en escena m'agrada.
És xulo, és xulo. Vaig anar l'any passat també al Casal i queda molt bé.
Vale, doncs mira, així ja ho has vist en...
T'he vist a tu, exacte.
En primera persona. Doncs la posada en escena crec que està molt bé. I els tastos que fem? Doncs, bueno, cada any intentem fer alguna coseta nova. A vegades costa també perquè... Posar alguna cosa molt innovador en un tast, a vegades no té per què la gent... A tu et sembla que, ostres, això pot ser superguai, però la gent després potser no respon, perquè, no sé, el primer que tens al cap tu quan vas a fer un tast de vins, o el primer maridatge que et ve al cap? Formatges?
Sempre.
Ibèrics? Els sushis, que crec que ja és una altra aposta que fa 2 o 3 anys que jo estic intentant, i aquest any hem aconseguit fer 2 tastos de sushis, que és la primera vegada. La cheesecakes que mantenim i aquest any ampliem, que aquesta té super d'èxit. Però fora d'aquí comença a ser un món... Abans, antigament, aquí al Bijar s'havien fet d'anxoves, de salmons, de bacallà, de producte fumat, no? Imagina, també hi hauria possibilitat de fer ostres. Ostres, quina passada, em semblaria a mi, però quanta gent es veuria atreguda per una tas d'ostres? Pues potser no tanta, com a mi em sembla.
Clar, també entenc que seria més car. Llavors...
Probablement seria més car. No sé fins a quin punt, no? I llavors els formatges és algo que funciona sempre, els ibèrics funciona sempre, el sushi crec que també funciona. I aquesta altra aposta del cheesecake, pues, que triomfa, aquesta sí que podríem
també
dir.
També molt de fan, del cheesecake.
I en aquest cas, que és el del John Cake, que és aquest famós pastisser, no?, que de Barcelona. I l'aposta, crec, aquesta és bastant sobresegura.
Queden entrades? Perquè a veure si estarem dient aquí coses i...
Queden entrades. De fet, des d'ahir... Hi ha alguna, com per exemple aquesta, ja us dic, del John Cake del dissabte, que em sembla que estava ja a tope. De fet, el que estava del dissabte estava bastant a tope, sí que és el dia que també més ganes hi ha. Però encara quedaven entrades, justament, de cheesecake el divendres i el diumenge. Aquest any en fem 3, de cheesecakes. L'any passat en vam fer... L'any passat va passar una cosa curiosa, que en fèiem un, i es van esgotar tan ràpid les entrades que en vam... canviar un tas per fer el de cheesecakes. Va ser una mica improvisat, però en van fer 2. I aquest any directament n'han fet 3. A veure si els podem aconseguir tots. El del dissabte en sembla, ja us dic, que està ple. El del divendres i diumenge, a veure si els aconseguim. És veritat que el divendres n'hi ha un una hora una mica tard, a les 10:30. Però, bueno, de moment les entrades anaven...
A totes hores hi ha algú que vol anar
que
a fer
un tas. Ja sigui perquè estàs sopant, perquè estàs fent
les postres,
o a les 6 de la tarda perquè estàs berenant,
ja
no? Pues aquests potser són l'estrella, jo diria, el tast estrella. 4 cheesecakes del John Cake, que en aquest cas seran, ja sé els gustos que seran de formatge, perquè la peculiaritat d'aquest tast és que els cheesecakes són de formatges diferents, no? Hi haurà la clàssica, hi haurà manxec, amb formatge manxec, hi haurà un formatge que es diu Sant Simón, que és un cheesecake que té notes fumades, perquè el Sant Simón és un formatge que està fumat, que és un formatge gallec, per cert, i per últim un formatge de Valdeón, de formatge blau, i un formatge del nord també, més picant, més salí, per tant una gamma des de la més suau al més clàssic, passant per un formatge fumat i acabant amb un formatge blau.
O sigui que... Bonxolo, ves explicant que vaig a treure'm les entrades abans de que me les prenguin.
Pues aquest és l'estrella, potser, no? I amb què ho marido? Doncs, evidentment, això està clar, amb producte d'aquí al Penedès, amb cellers que estan al Bijàs, però bàsicament la meva aposta serà per caves i vins blancs. Vull dir, no hi veig opció aquí. Sempre són preguntes, amb vi negre això no em quadra. Em quadraria també amb vi dolç, el que passa que també hem de pensar que no som una terra de vins dolços. No m'és fàcil aconseguir vins dolços, n'hi ha alguns, però no m'és fàcil, i llavors la meva aposta serà tot per caves i vins blancs. Bona acidesa per netejar la boca i que quadri les intensitats. Aquesta serà la línia dels 3 tastos de John Cake. La resta, tenim un de xulo amb la Deo Cava, que seran 4 caves amb 4 embotits Mallart, a una empresa també d'aquí al territori. En aquest cas hi haurà un parell d'embotits i després hi haurà 2 patés també. Tenen un paté de la Llacuna, un pèl més suau, però després tenen el paté de gall del Penedès, que és un paté que s'ha presentat ja moltes vegades. Jo he treballat diverses vegades amb ells i és xulo, és guapo, amb una torradeta. Estàs fent un bon maridatge aquí. Aposta principal, en aquest cas per caves, i una mica jugarem de poca criança a més criança. I jugarem amb això, no? De l'embotit més suau a més intens, doncs amb les criances del cava. També en tenim un d'especial, que és el de la Deo Penedès, amb premiats en el concurs Tasta Vins, i en aquest cas anirà maridat amb formatges. Els formatges són 4, que és la Bondance, el Comté de 18 mesos, un Parmigiano de 24 mesos i un Pecorino trufat. O sigui que també són formatges superatractius de nom, d'entrada, tal com els he dit, sonen bé. Són de fora, són tots europeus, sonen bé, però a més tenen bon sabor també. O sigui que són atractius, són intensos, són xulos, em permet posar vins amb caràcter. i aquí jugarem amb dos blancs i dos negres. La resta de tastos són dos més que són de formatges, són els mateixos formatges, i jugo amb diferents vins, cava, blanc, negre. Aquí faig un mix una miqueta de tot, per, al final per veure la versatilitat de tots els productes. Quadrats a consciència, però veure que hi ha possibilitats per tots els tipus de vins diferents. Un d'ibèrics, que en aquest cas serà diferents ibèrics, pernil ibèric, llom ibèric, xoriç ibèric i llonganissa ibèrica amb un punt de pebre. O sigui que també un bon joc que em dona per construir-ho un relat fàcil amb també cava, blanc i negre. No? Els embotits, els ibèrics, tothom potser pensaria d'entrada, quan preguntes a algú què maridatge és un ibèric, tothom et diu negre. I la meva pregunta és per què vi negre? Amb quin fundament ho diem? I la gent em diu, oh, perquè tothom fa això, o tothom, la cultura diu que l'ibèric va amb negre.
Sí, m'han dit això, no?
M'han dit això,
peix en blanc.
Exacte. I això hem d'obrir la ment moltíssim, no? De fet, un bon ibèric probablement et digui que no quadri gens amb un vi negre, sinó que les possibilitats més grans ens passaran pel cava, per un cava reserva, per un blanc que pugui netejar bé la boca, que no ens tapi el sabor de l'ibèric. Penseu que el negre en boca té taní, té volum, té molta fruita i ens menja tot el que tenim d'aroma i sabor del menjar. Per tant, quan entrem amb un negre en boca, necessitem una intensitat també alta. No? Per tant, un ibèric pues no té per què quadrar sempre amb un negre. I amb això jugo, no? En blanc, cava i un negre. En aquest cas posaré el negre segurament amb una llangonissa amb un punt empebrada, no? Que aquest toc de pebre pues, pot lligar amb el vi negre. I els altres dos que em queden són de sushis. I aquest l'any passat en vam fer un i jo crec que va agradar. I aquest any en fem dos, divendres i dissabte. També s'estaven venent força bé les entrades, en aquest cas. A més, hi hauran dos peces de sushi per cada referència que fico. I fico un maki, un roll, un altre dragon roll, crec, i una gyoza de pollastre. O sigui que hi hauran 8 peces de sushi, que no està malament. Dos de cada diferents, i com que són diferents també, doncs jugo també amb diferents vins. No? Lo normal amb un sushi seria, si et preguntés, no? Amb què maridaries el sushi? Pues lo normal aquí sí que tothom diu en blanc, directament, sí. Amb un blanc fresquet. Bueno, doncs anem a provar amb un blanc, sí, perquè funciona, tens greix en boca, tens arròs, tens el salmó, tens l'aguacate, el bocat, perdó, tens la tonyina, tot greixós en boca, necessitem acidesa, l'acidesa la tenen els vins blancs i els caves. Però per què no una guiota de pollastre podria, tot i ser més greixoseta també en boca, el pollastre podria aguantar un negre suau? Ho anirem a provar. No? Vull dir que les possibilitats... Intentarem fer una mica de tot, un mix gran per poder explorar totes les possibilitats de vins que tenim aquí al Penedès amb diferents productes que ja veus que són internacionals i de tot.
De tot, de tot. Si és que no ens podem queixar. Hi ha una mica de varietat. Per comprar les entrades, ens recordes la web?
Doncs la web ara mateix m'agafes.
Diria que és bijaspenedès.com,
jo diria que sí. Si vols ho miro molt ràpid perquè estava aquí amb el mòbil. Bijaspenedès.com. Entenc que hi ha un link directe que et transporta amb una plataforma de compra. I si no, és que jo estic superhabitual de l'Instagram i a l'Instagram directament també trobes el link de compra directa. T'enllaça amb aquesta plataforma i tu allà esculls el tipus de maridatge i l'hora, perquè hi ha alguns que estan repetits i en hores diferents.
Perfecte, Xavi. Doncs els que ens esteu escoltant ja ho sabeu, ja podeu anar reservant les entrades pel tast que més us ha agradat o per tots. Recordeu deixar-me'n alguna per mi, que jo també en necessito. I ens veiem a la propera i ens veiem al Bijas també.
Molt bé, a tothom. Que vagi molt bé la setmana.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 9:15 i és moment d'acostar-nos per primera vegada en aquest matí de dimecres a l'actualitat dins del Penedès en xarxa. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que les principals organitzacions vitivinícoles del Penedès fan una crida per plantar-se davant els contractes de compra-venda del raïm. El Sindicat Unió de Pagesos, JARC i l'Associació Viticultors del Penedès han publicat un comunicat conjunt per aconsellar als viticultors que no firmin els contractes de compra-venda de raïm amb les grans empreses vitivinícoles. En aquest comunicat s'assenyala que estipular un preu abusiu que no respon a les dinàmiques de mercat és el que es proposa des d'aquestes empreses i que a més es posa en risc l'activitat de la pagesia del sector. La crida sorgeix d'un preu proposat pels cellers que compren raïm, que estableixen contractes que no reflecteixen en la situació del sector, ja que, recordem, es preveu una collita almenys un 70% inferior respecte al que seria una barema normal a causa de la sequera que s'arrossega des de ja fa 2 anys. Les entitats demanen, per contra, un augment del preu del raïm de més del 50% respecte de l'acordat en la barema de l'any passat i repartir les pèrdues entre els diferents agents que intervenen a la cadena de valor. Comentem també que s'estrena un nou punt d'informació turística als Monjos. Aquest punt d'informació turística s'ha posat en marxa aquest mes de juliol per atendre les demandes de les persones que pernocten a l'àrea d'autocaravanes del municipi, Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament ha assenyalat que es tracta d'una prova pilot que pretén promoure els atractius patrimonials i l'economia local amb un servei d'informació que oferirà des de la caseta informativa que hi ha a l'entrada dels Monjos i que obrirà a 9:45 del matí i fins a 10:45 de dilluns a divendres. Els dissabtes estarà tancat i els diumenges mantindrà l'horari habitual de 10 del matí a 2 del migdia. Expliquem també que Calafell recuperarà la figura de la pubilla i l'hereu. Són uns joves ambaixadors culturals. La tradició data dels anys 50 i es manté a moltes localitats. De fet, a Calafell, la primera pubilla documentada és del 1960 i la tradició es va mantenir fins a principis dels 80, quan va deixar de celebrar-se. El nomenament de la pubilla i de l'hereu es farà el 12 de juliol en el marc de la Festa Major de la Santa Creu. L'objectiu és que els joves puguin participar en les tradicions del municipi i, sobretot, divulgar-les per altres localitats i institucions. Els candidats han de tenir entre 17 i 23 anys, que hauran de passar 2 exàmens, un d'escrit i un altre d'oral, sobre coneixements històrics i culturals de Calafell. I acabarem tot recordant que els curs del juliol es donen el tret de sortida amb una ponència sobre els vins naturals. Aquest dilluns, l'Auditori de Vinseum era l'escenari de la conferència inaugural del que és ja la 15a edició dels juliols de la Universitat de Barcelona, dedicats al món del vi que es fan a Vilafranca. Una 15a edició que s'anomena Del vi que humanitza i que s'ha volgut centrar en els canvis que ha experimentat el món del vi en aquests darrers 15 anys des del punt de vista de les persones. La primera de les ponències es va centrar en els vins naturals i va anar a càrrec del periodista especialitzat en gastronomia, Jordi Luque. Ell tenia la intenció de definir els vins naturals des de la mirada de les persones i del context. La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Gemma Romeu, també era present en aquest acte inaugural per tal de donar la benvinguda als i les alumnes del curs. Tot just abans de començar mostrava la seva satisfacció per acollir un curs d'aquestes característiques durant tants anys i enguany coincidint amb la setmana del Vinseu.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I com cada 15 dies ens toca parlar del món veterinari de la mà del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Avui us centrarem en la salut mental dels veterinaris i veterinàries i també l'última secció de la temporada. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes, qui t'acompanya?
Doncs avui contem amb la Maria Teresa Mata. Ella és psicòloga psicoterapeuta, professora. Molt bon dia.
Molt bon dia, Lourdes.
El passat 19 d'abril vau fer en format híbrid al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya una conferència que portava com a títol la preservació del benestar emocional del professional en la relació amb el client. Com va?
La conferència va tindre bona rebuda. Vam aconseguir que fos, perquè era un format presencial i online, era un format híbrid i també era una mica un experiment, i tot i així vam aconseguir que les persones implicades poguessin participar, tant d'una part com l'altra. Però sí que és veritat que ens vam quedar amb ganes de fer alguna cosa encara més pràctic i amb més participació, perquè bé, van sortir molts temes que tenien a veure amb poder pensar en estratègies i recursos per seguir preservant-nos en el rol, i sobretot pel que fa a la relació amb el client. Uh-huh. D'aquí la conferència, doncs, igualment ja vam fer una primera part d'introspecció, reflexió i pensar, i ara doncs, vam dir, potser d'això li hauríem de donar alguna sortida. O sigui que va ser com una porta d'apertura a començar a treballar aquests temes.
Quins continguts vau tractar?
Vam presentar la importància de tindre present com el veterinari es col·loca vers el client. Perquè bueno, el veterinari es col·loca molt bé davant del pacient, però davant del client de vegades ni apareixen més problemes. I problemes que generen una càrrega emocional. Llavors vam intentar entendre què és el que especialment carrega emocionalment el veterinari, què el fa posar en dubte en el seu rol i què de vegades li impedeix col·locar-se millor, que és posar límits i pensar en ell i el seu negoci. Uh-huh. I bé, doncs, vam veure quins són els elements que a vegades això ho dificulten.
Clar, no hem d'oblidar que tu ets psicòloga, estàs amb la Fundació Galatea, després en parlarem una mica de la Fundació Galatea, però clar, aquí el que deies tu una mica, no? És a dir, el pacient, que és l'animal, és com molt fàcil, no?, tractar i per això estan especialitzats. Però, clar, el client, els propietaris, són els complexos, no?, d'alguna manera.
Sí, o el que defensa els professionals és, independentment que amb el pacient hi hagi més o més complexitat, per això, si més no, estem preparats o si sabem el que hem de fer o buscar com ho hem de fer. Però amb el client, no, ningú ens ensenya. És una qüestió de sentit comú, d'eines pròpies, i també parlàvem de que el veterinari té doncs, un rol molt entregat cap a l'animal, cap a la cura de l'animal, i que això a vegades fa que no pugui posar aquests límits perquè està més pensant en la relació amb l'animal i ajudar l'animal que poder comunicar-se bé amb el client per saber com s'ha d'actuar en aquesta situació, què s'espera d'ell. Aquests temes que dius, com li dic, no?, al client? Sé molt bé què cal fer, què necessita l'animal, però com jo li explico? Que com jo li explico, doncs partia més dels recursos propis, però potser no havíem parlat mai de que realment hi ha una sèrie d'estratègies que es poden posar en pràctica.
Clar, no hem d'oblidar...
Independentment com sigui cadascú.
Clar. Sí. Clar, no hem d'oblidar que és un grau sanitari, són 5 anys de carrera, però clar, hem de tenir en compte una problemàtica que es dona de forma bastant habitual en veterinaris, i és que els que tenen clínica normalment són gerents, a més de ser veterinaris, no?
Que mira, ara l'Urdi ja estàs mencionant una altra de les problemàtiques que més preocupen és com jo porto el doble rol, el rol de veterinari, el rol d'empresari, el rol de company amb els del meu equip, perquè em veuen company, també em veuen jefe, el client em veu empresari, jo em sento veterinari, no m'agrada sentir-me empresari, però he de sentir-me empresari.
Clar.
Que això també és una cosa que per què no podem sentir-nos bé sent empresaris? Bueno, perquè llavors sembla que només estic mirant pel negoci i no és això. De fet, no? Defensaven, no és que estic mirant pel negoci, sinó que si només pel negoci això sigui insostenible. Per tant, sí, he de mirar pel negoci, però no és el principal interès. És que això ha d'existir per poder dur endavant. Però el que em mou és ser veterinari. Bueno, aquests conflictes interns, que una mica exemplificava, era com un nus que semblava que no en sortia ni com, ui, que difícil és portar el doble rol, perquè mai me sentiré bé des del rol empresari, en alguns casos, altres sí. i defensàvem el dret a sentir-se bé, sentir-se còmode, fluid, fent realment d'empresari i fent notar que això és així, d'una forma, sent també respectuós al propi estil, no? Perquè cadascú té un estil, i que això és possible i que així, només així et pots moure bé des del rol que has fet de veterinari.
Clar. Tu com a especialista, ets psicòloga, hem dit abans, psicoterapeuta, creus que el fet de ser empresari o emprenedor, o digue-li com vulguis, o autònom, està mal vist, sobretot aquí a Espanya, a Catalunya, pel fet de com estan sent tractats versus altres països? I que pugui haver-hi aquest conflicte?
Jo el que veig que pateix molt, i ara em centraré bé en la figura del veterinari, sí, per no anar-me tant al meu món, que també ara m'has fet la pregunta i ràpidament m'anava a lo personal, de que no, en el meu cas també soc autònoma, el negoci. Estava pensant en el que sobretot es repetia, de la por a la desconfiança de l'altre. I haver d'estar constantment demostrant.
I justificant,
perquè,
no?
Com que jo no, soc l'empresari, soc qui tinc el negoci, l'altre pot pensar que m'estic aprofitant. Mm. I aquesta sensació, diguem, sembla que amb altres professionals no passa. O no passa tant. Ells reivindicaven que a ells els hi passa molt, no? I és veritat, anàvem buscant exemples i que constantment havíem de justificar les accions que feien perquè l'altre no desconfia d'aquestes accions. Com que, com si això no anés a ser necessari o... No? A veure si m'estan dient que he de fer aquesta prova i potser no era necessària. Llavors, en aquests casos, a vegades, sembla que el client estigui liderant les opcions de tractament o el que hauria de ser. I aquí és quan perd força el veterinari, fent que perd raó o per poder d'acompanyar, perquè de fet, reivindicàvem també això, no? El client necessita i busca ser acompanyat, i si no ho busca, ho necessita, i si no ho vol, doncs potser no podrem atendre'l. Però que la funció principal és poder acompanyar, indicant que sí, que no, donant també opcions, clar. Però la por a que l'altre es desconfiï era un dels temes, justament, sí.
Clar, és que és complicat, no?, aquest treure's el barret, posar-se el de metge, el de... Clar, és que... És complex.
Sí. I, bueno, d'això va una mica, no? El que ara estàvem pensant és per què no fem una formació, que de fet ja s'ha pogut concretar, dirigida a estratègies concretes per no tant, només, no, aquest curs no és tant de doble rol, però sí de com jo puc gestionar la relació amb el client.
Uh-huh. I de fet em feu, no sé si és aquesta, però sí que sabem que al Col·legi de Tarragona fareu un taller presencial el 29 de setembre i per aquí va la pel·lícula, no?
Sí, seria justament el de Tarragona, perdona que no t'ho he dit. I aquest és presencial, no és un format híbrid, perquè el que volem és trobar-nos, poder-nos tocar, ara que ja podem, ja hem fet molt online, està molt bé, però ara volem discutir, veure'ns i pensar conjuntament des d'alguna dinàmica que també ens engresqui una mica i ens porti una mica d'aire fresc.
Clar, tu, com a psicòloga, a l'hora de fer aquests tallers, aquestes xerrades o aquestes conferències, el fet del format híbrid ve perquè arribes a molt més públic i sobretot amb els horaris, no?, que deuen tenir les clíniques, però clar, hi ha una part que es perd i són aquestes sinergies que es puguin establir, no?, o la confiança fins i tot, no?
Mira, per part, a veure, al final en aquest cas el terapeuta s'adapta a fer la formació d'una manera o altra i sempre acabem fent-ho pràctic. Però que la gent es trobi, xerri, una de les reivindicacions és estem molt sols, no ens podem trobar, fa temps que parlo amb aquest company i no sé, potser ens hem vist un cop... Clar, trobar-se genera un sentiment de comunitat que, sens dubte, en l'online no apareix. I per això tenim ganes de reunir-nos en aquest cas presencial. Tot i així, també està pensada una formació online, que serà més un seminari de gestió emocional per l'octubre, que aquest serà online, podran participar veterinaris de tota Catalunya, i aquí doncs, anirem a fer, buscar estratègies per la gestió emocional en general del veterinari, atenent aquests temes com els que hem mencionat ja, de la relació amb el client, el doble rol, la part aquesta més salvadora que té el veterinari de com posar límits també a l'ajuda, diversos temes que a vegades desborden i que en un format online podrem arribar a més persones.
Aquests seran els dies 20, 27 d'octubre, 3 de novembre, de 2 a 4 de la tarda, amb 25 classes en total que es repartiran pels 4 col·legis de veterinaris oficials que hi ha aquí a Catalunya.
Sí, exactament, sí.
Maria Teresa, al final, des de la pandèmia, ens hem acostumat a una sèrie de coses, no? Aquesta solitud que et comenten els veterinaris s'ha augmentat arran de la pandèmia?
Pues mira, si et dic la veritat, tinc la sensació que se sentien sols i segueixen sentint sols i que ja venien abans. En el cas d'aquest col·lectiu, amb altres no et contestaria això. Però en el cas d'aquest col·lectiu ja s'hi sentien molt abans. Ja fa molt temps que funcionen molt sols des de les seves clíniques, i no només en una clínica, en dues o tres, i dius, em moc, estic com en molts llocs i em sento sol, què passa? I té molt a veure també no poder compartir de vegades, no, que no hi hagi temps per fer supervisió de casos, compartir, no? Des d'una part més tècnica amb altres veterinaris, potser se poden sentir acompanyats amb l'auxiliar, amb l'administratiu del company, bueno, que administratiu seria en el cas de clíniques més grans, però
sí, sí.
No troben temps per reunir-se i parlar dels casos, pel desbordament que n'hi ha en la part d'atenció. Això és una altra de les coses que diguem. I com que van tan carregats, doncs, enganxaven, no? El matí aquí i la tarda allà. A vegades també el fet d'estar en molts jocs també fa que no... Sembla que llavors estigui sociabilitzant, relacionant-te més i passa al contrari, no? Arribo, faig una feina i marxo. I no em quedo, doncs, en aquell moment de descans, de cafè, que podries aturar i xerrar.
Clar. I sí. Dels col·lectius que tu portes, són els que menys ajuda demanen?
Els que més ajuda demanen, no?
Menys, els que menys ajuda demanen.
Val, que almenys tenia clar que no. I menys, podríem dir que estan dintre dels que menys ajuda demanen, això sí. Sí. I, bueno, crec que s'ha de fer feina també per engrescar... demana ajuda i també a participar de reunions com les que es faran, les que ens veurem, ens trobarem, això que dèiem, no? Com per exemple la Formació Tarragona, que ja és un primer pas per parlar de què ens preocupa. I demà, a partir d'aturar-nos i pensar, és quan un diu, bueno, potser estaria bé, no?, demanar ajuda. I aquí, per exemple, apareix el programa CEPS de la Fundació Galatea, que consisteix en 5 sessions per poder atendre el malestar emocional i tots els veterinaris col·legiats poden trucar al telèfon d'acollida de la Fundació Galatea i consultar, no? I dir què els està passant, una persona els atendrà i a partir d'aquí que existeix una possible derivació al programa CEPS, que és doncs això, no? Poder atendre el malestar emocional per mitjà de 5 sessions subvencionades.
Sí, precisament t'anava a preguntar aquest conveni, es va signar aquest conveni entre el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i la Fundació Galatea, es va signar el passat 9 de maig de 2022, abans el teníeu amb el Col·legi Oficial de Barcelona de Veterinaris, i el que pretén, no?, és a dir, al final, ho deia abans, no?, és a dir, és el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i està adreçat a tots els metges i professionals de salut en aquest aspecte.
Sí, exacte. I pretén ser una porta perquè el professional pugui accedir. I t'he de dir que de vegades en 5 sessions ja podem ordenar el tema que preocupa. Altres vegades, doncs, terapeuta i pacient consideren seguir per un altre camí, però és una manera d'aturar, de pensar, de començar a entendre què m'està passant i què puc fer.
Clar.
Sí que animo tots els que ens estan escoltant i creuen que necessiten aturar aquesta voràgine en què es troben, potser és una manera. Tots som d'inici.
Quina és la sintomatologia que consideres tu com a experta que hauria d'alertar a qualsevol veterinari o veterinària que t'estigui escoltant?
Ara que fas aquesta pregunta et diria moltes coses. Però mira, me centraré només en una per no extendre'm. No seria l'única, però potser seria la que especialment a mi m'alerta i espero que el veterinari pugui accedir abans que això passi, va? Que és quan es comença a desdibuixar el concepte que jo tinc com a veterinari i començo a posar en dubte la meva figura com a veterinari. I estimo la meva professió, però fa un temps que no és que no em vegi, és que no estic segura de veure a mi. Començo a dubtar, no?, del que faig, de per què el faig. Jo, òbviament, estic esgotat, vaig a treballar cansat, després de mitjanit amb ansietat, però no, em preocupa molt quan veig el veterinari que diu estimo la meva professió, però no sé si m'hi segueixo reconeixent.
Aquest és el símptoma que ja és alerta, no?
Sí, és que aquí hi ha una alerta ja important de l'autoconcepte, no només professional, sinó també personal, la pèrdua de sentit del rol. I, clar, com tornes a dir el rol, doncs és una de les coses que fem a psicoteràpia. Que entre elles, clar, un dels temes que treballem molt és aquest tema de com jo em col·loco dintre del meu negoci i en relació amb el client, que era, per exemple, el tema de la conferència, no?, que és un dels temes que pots gastar, però també com em col·loco en relació, doncs, al pacient, a l'equip, a l'organització. Sí, és el meu propi negoci.
Encara hi ha estigma en el fet de demanar ajuda a un psicòleg, a un especialista?
Bueno, la resposta evident és sí. El que sí, encara, m'agrada la pregunta perquè és com que havia la possibilitat que encara no fos així. I sí, encara. I a veure, podríem parlar d'edats. La veterinària. Podríem parlar de població en general, però si parlem de veterinaris, amb el veterinari jove, ho veus, no?, que venen veterinaris joves, i veterinaris amb més experiència, doncs potser a vegades és més complexa que demanin ajuda. Sí, no?, hi ha la creença de he de poder jo, he de ser jo, l'altre m'agradaria que m'ajudi, però no sé molt bé com em pot ajudar, si ni jo em puc ajudar. I què pensaran els altres si veuen que demano ajuda? Doncs també és un dels temes.
El que diran, no?
El que diran. Llavors, doncs, porteu més desafectatisme, no?, de no dir-ho la feina, no dir-ho... Però, bueno, a veure, també és cert que passa molt menys que abans i que, de fet, és un dels temes que intentem una mica també reivindicar des de la consulta, no?, visibilitzar això com algo necessari perquè també ho pugui comunicar a la resta de la comunitat, no?, aquest professional, i si l'ajuda li ha sigut, no?, evidentment l'assistència ha sigut ajuda, que això ho pugui compartir amb la resta, per també tenim aquesta responsabilitat, no?, de seguir-ho comunicant. I mira, amb això la Fundació Galatea crec que això passa, no?, que un professional això li va bé i un altre, escolta, per què me demanes ajuda? I això abans potser sí que és veritat que no es deia tant, no? No es recomanava tant, doncs, demana ajuda.
Clar, és com que estava mal vist, no? És a dir, els psicòlegs eren com los loqueros.
Sí,
vull dir que valgui que no és així, no? Però era una mica aquesta creença, no?, que tenim insertada en el nostre cervell.
Sí, la creença social de si estic malament i demano ajuda és que llavors estic malalt, no? I no vull estar malalt. I, bueno, i al final el fet de no demanar ajuda, i, bueno, això és el que em fa malaltir. Però també t'anava a dir, abans hi havia molt, com molt fre posat en no li dic que demani ajuda, no li proposo perquè, escolta, si s'ho prendrà malament o no, s'ofendrà. Jo crec que amb això sí que s'ha anat perdent una mica la por entre companys. De demanar ajuda, abans no, jo crec que sí que vivia com no li puc dir això. I la meva experiència amb això ha sigut molt positiva. Veig que sí, que ha anat millorant aquesta part. Quan un ha rebut ajuda i ha sigut eficient, aquí ja potser es perd més la por, no?, a visibilitzar-ho un cop ja ha passat i a compartir-ho i a animar la resta.
El boca a orella, no?, que moltes vegades diem.
Sí,
no?
És un dels objectius que més perseguim, clar.
Clar, un altre, ja per finalitzar, perquè se'ns ha esgotat el temps, és el fet de que, clar, vosaltres treballeu amb uns col·lectius que tenen molt pròximes l'automedicació. I això pot ser amb altres col·lectius que no en parlarem, és més fàcil. Amb els veterinaris també tendeixen a automedicar-se o no? no parlem en regles generals ni en termes generals, perquè fer una generalitat d'això seria un greu error per part meva, no? Però com ho veus tu?
Sí, a veure, és complicada respondre aquesta pregunta. Jo també penso, però mira, et diré. Des de la meva experiència, hi ha bastant més fre a la medicació en general. És que ja no estem parlant de l'automedicació, que aquest és un problema, sinó justament jo estava pensant en la necessitat de prendre medicació i el fre a acudir a un psiquiatre i fer un tractament farmacològic. Pues, home, és un col·lectiu que sí que sento especialment que potser n'hi ha més fre amb això. Llavors ja no parlem d'automedicació, no. Ja penso en el fre a prendre medicació, considerant la medicació com una
alternativa.
Potser pels pacients, jo justament encara estic pensant, que he tingut, però bé, seria difícil de respondre aquesta pregunta, sí.
Doncs, Maria Teresa, ha estat un veritable plaer, de veritat, importantíssim demanar ajuda. Exacte, si pot quedar clar que qualsevol que vegi, qualsevol símptoma d'alerta que has mencionat li ressona, doncs que acudeixi, que truqui a la Fundació Galatea, que truqui al Consell de Col·legis Veterinaris i, sobretot, que demani ajuda, que no és un símptoma de feblesa, sinó tot el contrari. És un símptoma de fortalesa i de que tots hem vist arran de la pandèmia que hem quedat tocats a nivell psicològic, que és una realitat, que hi ha estudis que ho demostren, no només en el col·lectiu del veterinari, sinó en molts altres col·lectius, i sobretot que tenen grans professionals com tu, que els hi podeu ajudar.
I mira, m'agradaria acabar afegint que tots som responsables del nostre malestar, de la nostra salut emocional, i com a responsables, això és el que ens empodera, que podem fer alguna cosa per ella i seguir-la cuidant.
Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Lourdes, un plaer.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.